Les platges d'Empúries es tancaran temporalment per restaurar les sorres. Dilluns començarà l'aportació de sorres a les platges malmeses pels temporals. Quedaran tancades de dilluns a divendres des del Portitxol al Moll Grec per facilitar les tasques de recuperació. També quedarà afectat parcialment el passeig, almenys fins al 8 de maig. Es presenta el grup de suport a familiars cuidadors. S'engega la iniciativa del grup de suport per familiars cuidadors. Serà un programa de 10 sessions on professionals de serveis socials, mèdics i psicològics donaran eines per la cura dels dependents i els familiars que els acompanyen. Comencen les obres de construcció del parc d'esbarjo per gossos que s'instal·la al Camp dels Pilans. Estaran acabades en un període de 4 a 6 setmanes i el cost és de 20.000 euros. I entrades pràcticament exaurides per la segona sessió de butaques de primavera. La nova proposta de programació teatral escalenca torna aquest diumenge a la Sala Polivalent a les 6 de la tarda amb la representació de l'espectacle No ho hauria de fer. Es tracta d'un monòleg humorístic sobre la mort, el dol i les convencions socials a càrrec de l'actor Roger Coma. Les poques entrades que queden disponibles es poden adquirir a través de la web www.entradium.com. I el temps, repunt important de la temperatura entre avui i demà. Passarem d'un ambient primaveral a una tarda d'estiu per demà. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 9 d'abril. Més notícies a la reemissió de les reemissions de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. Oh, just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. Els imprescindibles.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on anirem a navegar sortint del mar Mediterrani. Després coneixerem de primera mà el projecte EcoAdapt 50 desalinitzadores portàtils amb vaixells de pesca. Sabrem més en què consisteix tot això i acabarem el programa d'avui passejant per una exposició relacionada amb els naufragis. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. I ara, aquests dies, ahir en parlàvem, tenim els astronautes de l'Artemis 2 a punt de tornar a la Terra i caure a l'aigua, al mig de l'oceà Pacífic, després de navegar per l'espai. Pot ser un bon moment per parlar de navegació per mar sense sortir del nostre planeta. Navegació de llarga distància entre Europa i Amèrica. Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui volem parlar de navegació, però d'aquestes navegacions llargues, d'altura, que en diuen navegació atlàntica. I ho farem amb Jordi Canals, del Club Nàutic d'Arenys, que l'hem convidat aquí a l'emissora, el tenim aquí amb nosaltres. Ell va creuar l'Atlàntic en una travessa d'aquestes d'altura l'any 2010. Jordi Canals, bona tarda.
Hola, bona tarda, molt bé.
Tu, Jordi, vas fer aquesta travessa, aquesta travessa atlàntica d'altura amb l'associació Atlantic Rally Cruisers i bé, volem saber, Jordi, doncs, com va ser aquesta experiència concreta?
Sí, a veure, nosaltres des de petits a casa que naveguem i ja amb vela lleugera i així, no? I de seguida, quan vam tenir oportunitat amb el meu germà, sempre parlo amb el meu germà perquè el tema de la nàutica sempre ho hem fet a mitges. Uh-huh. Doncs ens vam comprar ja un petit barquet de 26 peus, ja fa molts anys, i res, ja vam començar a arreglar-nos-el per poder anar com a mínim a les illes. Bueno, no teníem res. Uh-huh. Era amb uns medis absolutament precaris. No?
I les illes, que sembla anar a prop, però sí. Vaja, jo nedant no hi aniria.
No, però vull dir que, bueno, si com hi anàvem en aquella època, vist amb la perspectiva d'ara, feia una mica de riure, no? I de seguida ens va agafar el coquet per el que se diu navegació d'altura, no? Uh-huh. I llavors hem estat molts anys apuntant-nos a totes les regates que es feien d'altura en el calendari d'aquí, i fèiem, bueno, començàvem per les típiques que es coneixen més, com la Ruta de la Sal, Bahia de Pollença, Canal de Menorca, Joan Guius, per exemple, la Joan Guius és una molt xula, que se surt de Barcelona, només pots anar o sol o amb dos al barco,
sí?
I vas a mirar una boia que hi ha a davant de Ciutadella i tornes,
uh-huh,
sense parar. Vull dir que...
Fallar, girar i tornar.
I tornar.
Carai.
I...
Fem una foto?
Sí.
Si tens temps.
Si tens temps, depèn de com vagis classificat.
Clar.
De temps de regalar les coses, bueno, etcètera, no? I també la de la biosfera, que anava a Fornells, bueno, totes les que podíem.
Uh-huh.
Això, clar, et vas enganxant, a més llavors venia l'estiu amb la família, els primers anys cap a les Balears, amunt i avall amunt.
Uh-huh.
Jo, la meva filla, amb el Maxicosi, ja el primer any, ja va fer totes les illes, tota la volta a Mallorca.
Carai.
Sí, li vaig muntar tot una gàbia allà perquè, en el camarot, perquè no caigués. Bueno, o sigui que, de fet, vas omplint totes les teves vacances i tota la teva vida gira una mica entorn en el arreglar-te el barco per poder fer aquesta sèrie de coses.
Si
la parlo amb vela, eh?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
sí, sí. Vull dir, això amb motor seria prohibitiu, això estaríem parlant d'una altra dimensió, eh?
Uh-huh.
Parlo amb vela. I llavors, bueno, amb la família, doncs també, el típic, no? Vam començar a anar, doncs, que a Sardenya, que a Còrsega, que a les Eòlies, que a Sicília, Croàcia, Grècia, bueno, amunt i avall.
Uh-huh.
Tota la vida. Si no estava treballant, estava amb el cul en remull, diguem,
sí.
No? Fins que va arribar un moment que vam dir, home, ara hauríem de fer un salt, i ens va fer gràcia, doncs, creuar l'Atlàntic.
Uh-huh.
Això ho vam fer l'any 2010, la primera vegada, després ho vaig tornar a fer el 2015, i ens vam apuntar en el que és una regata... Bueno, una regata... Pot ser regata o pot ser rally, eh? Una mica, uh-huh, de cada. Que surt de Canàries,
sí?
I te'n vas a Santa Lucía.
Uh-huh.
I, bueno, a partir d'aquí, doncs, bueno, tu pots imaginar, no? Són 20 i pico dies de navegació. No veus ningú.
No, clar.
No trobes ningú. I passen moltes coses. Però moltes coses, i tens que estar molt preparat, el barco tens que tenir molt ben preparat, has de ser capaç de gestionar tots els problemes que tens, perquè no tens ningú que t'ajudi, inclús a vegades, així fent-ho amb l'arc, vas una mica més acompanyat, perquè surten molts barcos.
Uh-huh.
Però perquè et facis una idea, el barco que tens més a prop poder estar 100 milles. És a dir...
Que ja ho veus, no?
No, òbviament. No, 100 milles és d'aquí a Mallorca.
Sí, segur que no ho veus.
No, és com si et sortissis aquí davant i diguessis, bueno, estic tranquil perquè hi ha algú que ha sortit a banyar a Sóller, no?
No et serveix de gaire cosa.
No, estàs sol. O sigui que tu has de gestionar tu. I hi ha moltes maniobres en el barco que tenen certa complexitat, vull dir, a l'hora de vigilar no fer-te mal, no? Per tant,
mm-hmm,
tot allò que aquí fas com més sense prendre tantes precaucions, allà ho has de fer una mica més amb cuidado.
Clar.
I si ho sumes de que, bueno, doncs que l'Atlàntic és molt gran i es generen a vegades mals una mica més difícils de negociar, doncs la veritat és que s'ha de prendre amb cert respecte. Eh?
Uh-huh.
No és el mateix anar que tornar. És molt més fàcil anar que tornar.
Sí?
Sí, en Colom va anar allà perquè no podia anar a un altre lloc. Fots una botella i acaba allà, eh?
Ah, sí. Va, que tornar has de...
Sí,
venir en sentit contrari.
Sí, tornar és molt difícil. Perquè l'anada, quan baixes a Canàries, tots els pilots i les cartes de navegació et diuen que tens que baixar fins a la latitud 25 de graus nord i 25 de graus oest, i a partir d'allà ja poses rumb a l'oest, i com que has agafat el flux de vents dels helicis, acabes
a...
acabes al Carib.
Clar, sí.
No, no pots anar enlloc més que allà. S'ha de vigilar perquè a vegades els helicis són forts i tens molts dies de molt de vent i el barco corre molt i has de vigilar no fotre't el pel cap. Però, sí. Vull dir que, però tècnicament no és massa complicat, sí?
Uh-huh.
La tornada es complica, perquè la tornada... bueno, això ho has de fer-ho al desembre, desembre-gener, perquè és quan ja s'acaba la temporada d'huracans,
sí.
I llavors els helicis estan consolidats i no hi ha huracans. Tot i que l'any que vam anar-hi nosaltres va ser un any atípic, perquè acabava de passar un huracan relativament feia poc,
uh-huh.
I Santa Lucía, per sempre, ens la vam trobar desfeta.
Caram.
Però bé. Després, per tornar, has de marxar del Carib a l'abril, maig, que és quan comença la temporada d'huracans,
sí.
I llavors el que has de fer és remuntar molt de latitud. Has de sortir per dalt, diguéssim, saps?
Val,
I anar remuntant, perquè si no te trobaries els helicis de cara i no vindries
no
a fer bordos.
Val?
Llavors tens que anar de senyida uns quants dies agafant latitud fins a trobar les borrasques que travessen constantment d'oest a est, aquestes borrasques que sempre estem acostumats a veure a la tele.
Sí, les que venen cap aquí,
que venen cap aquí.
Galícia, clar.
Ah, exacte, doncs les tens que anar enganxant totes. Però trobant un compromís entre no pujar massa per no posar-te dintre una borrasca,
clar.
I no quedar-te massa avall, perquè llavors tens els vents de cara i estàs parat. O sigui, has d'anar jugant. I llavors la tornada és una mica... fer el gat i la rata amb les borrasques. La cosa que quan vas cap allà, tot i ser el desembre, vas amb traje de bany,
sí, clar.
Quan vens cap aquí, tot i ser el maig, vas amb traje d'aigües. I apuntes cap a Azores.
Uh-huh.
La gràcia és Azores. A vegades, si el temps no et deixa, hauries d'anar cap a Madeira, però després és un liu per entrar a la península des de Madeira. La gràcia és arribar a Azores, a Horta, perquè llavors fas una baixada bona.
Clar.
I aquesta altra... Bueno, i sempre, esclar... Bueno, són uns mesos allà dintre surant.
No, i tant, no, i has de tornar amb les borrasques, home, gaire bones companyes de viatge, no ho semblen,
no, eh? No, de fet, la segona vegada que vaig tornar jo, que va ser el 2015, la gent que venia una setmana darrere nostra van prendre mal.
Sí?
Sí, va haver-hi algun mort, sí.
Carai.
Sí.
Uh-huh.
És que has d'anar molt al tanto.
Clar.
Perquè passes de... Si una borrasca... Ara, això seria una mica més tècnic d'explicar, però per fer-ho fàcil, si et passa per ull, diguéssim, que, uh-huh. que tu et quedes a sobre, no sí. sota la borrasca, llavors els vents et venen de cara.
Uh-huh.
Perquè tu aprofites per la rotació del vent, aprofites que et vinguin de popa.
Clar.
Però com et vinguin de proa, clar, com et trobis a 30 nusos de proa, buah, amb els barquets que ho fem nosaltres, clar.
Clar, sí,
clar,
sí.
Si ho fessis amb un mercant és una història, però clar. Nosaltres ho fem amb barcos de 14 metres,
No.
Vull dir que tu pots dir, oi, carai, que gran, bueno, allà...
No, enmig del mar, no és res.
És una merdeta, saps?
Clar,
Déu-n'hi-do. I aquesta és la història, sí.
Déu-n'hi-do, i em deies, sorgeixen molts problemes. Quin tipus de problemes, quines són les situacions que quan tornes et poden sorgir amb el vaixell
sí,
o...
Sí, el primer, o sol? Sí, el primer és tens que tenir molt, estar molt tenir molt ben posat al dia, el que en diem la jàrcia, que és tots els cables que aguanten el pal.
Sí.
Perquè això és un dels principals problemes, no trencar el pal, perquè si trenques el pal...
Ja estàs llest.
Si ets canari, com diria un amic meu, ets canari. Llavors, tot el que són obres amb les veles, tot el que en diem nosaltres, les drisses, els caps, tot això, tens que tenir la maniobra molt neta, molt ben treballada, molt ben, has de practicar-ho molt, les politxes molt ben posadetes, perquè si no, qualsevol enganxada és una trencadissa. Cada dia, quan et despertes, tens que fer una revisió de dalt a baix. I no hi ha dia que no hagis de cargolar alguna cosa, que s'hagi desfet, moure un cap perquè s'estava segant. Llavors, la pala del timó, també importantíssima, perquè pots estar 12 dies amb vent de l'aleta, que vol dir que cada vegada que carrega una mica més la ratxa de vent, el barco tendeix a orçar, i això és una pressió tremenda, sempre de la mateixa manera, i que estiga moltíssim el que és el govern del barco. Com et quedis sense govern, buah.
També.
Hi ha solucions, però imagina't, posar una canya que en diem de respecte, bueno... Cabries boig, eh?
Uh-huh.
Cabries boig. Pilot automàtic, que funcioni bé, si pots portar-ne un de vent. Després tota la logística de l'electricitat.
Sí.
Perquè el gasoil que portem ens dona autonomia bàsicament per 24-48 hores.
Uh-huh.
I per tant tota la resta de gasoil que portes és per fer corrent.
Sí.
Perquè necessites portar els radar, necessites portar l'equip de navegació. Per exemple, el radar també és una altra cosa curiosa, el radar, que per navegar aquí, per anar a les illes, per exemple, tu poses el radar perquè, bueno, perquè et vigila per si, tot i que avui en dia hi ha l'ICE, que és un altre aparato que és més fiable, va més bé, però bueno, poses el radar per si ve un altre vaixell, no?
Uh-huh.
En el cas de l'Atlàntic, que ja et dic jo que les dues vegades que he travessat no he trobat mai ningú, és important per les tormentes, perquè de nit es formen uns grups que van carregats d'aigua i vent, no? I llavors, si és la nit i vas sol de guàrdia, al radar et marca ja una taca groga i tu la tens que vigilar perquè, si no pots, te la menges.
Uh-huh.
I llavors has de despertar els que estan dormint per venir, fem rissos, etc. Però si pots, l'evites. I amb el radar te les pots veure, saps?
Clar.
I, per tant, continuament estàs fent coses.
No, que ara ho pensava, dic... Quin avorriment anar fins a Amèrica... No, quin avorriment no, perquè m'has explicat que has de fer una mà de coses que no tens temps de descansar ni un segon.
No pares. Jo, de fet, quan va haver la pandèmia, vaig fer el mateix que teníem en el barco i vaig fer-ho a casa. Teníem un quadrant que estava penjat a baix a la dinet i et deia, ara entres de guàrdia i estàs 2 hores de guàrdia, ara et toca neteja, ara et toca no sé què. Uh-huh. Tot el mateix quadrant que tenia, vaig dir, nois, ara us explicaré com gestionarem aquests dies tancats. I vaig fer exactament el mateix.
Caram.
No vam parar.
Sí, sí,
sobretot el nano. Uh-huh. Després has d'estudiar.
Exacte, ara, això és important. Això és important. No, clar, és que si no t'organitzes moltíssim, imagina't.
T'has d'organitzar molt i, a més, hi ha una altra cosa. Has de triar molt, molt, molt bé la tripulació.
També, clar.
Jo sempre dic que quan fas unes navegacions llargues, si algú que se't vol apuntar hi ha un però, no el portis.
No,
si dius, no, és molt trempat, però... No, fora.
Fora.
Si hi ha un però, fora.
Clar, aquest però es multiplicarà per moltíssim quan estigueu en alta mar.
Sí, perquè passen moltes coses, hi ha moments de relax, hi ha moments que t'ho passes molt bé, hi ha moments de hi-ha-ha, però hi ha moments que...
De tensió.
I abans moments de tensió no pot haver-hi ningú que vagi una mica de llestet, perquè, clar, la gent no és idiota, i llavors el segon dia friccions al canto.
Clar.
Has d'anar ben avingut.
Perfecte, doncs, Jordi, moltíssimes gràcies per estar aquesta estona aquí amb nosaltres, per haver-nos-ho explicat. Tornaràs cap a la travessada de l'Atlàntic? O...
Bueno,
per què no?
Per què no? Depèn. La segona vegada, pensa que estava a casa, em van trucar i em van dir, escolta, que ens ha fallat el cuiner, com que saben que m'agrada de cuinar.
Uh-huh.
No vindries pas. Jo tinc la bossa ja sempre semi-preparada.
Per si et diuen.
I t'envio els bitllets. Home... M'envies els bitllets?
Sí,
collons.
No sé ni.
Demà marxo, saps? Però, bueno, sí, el que surti. Saps?
Doncs, si algun dia tornes, ens avises. No, vinga. No, t'acompanyarem tan lluny, no pateixis. Però moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí a Napro. Moltes gràcies.
Per invitar-me. Molt bé.
Radicalment de tema. Avui coneixerem el projecte Life EcoAdapt 50, un projecte de la Diputació de Barcelona i la Unió Europea per crear accions estratègiques d'adaptació al canvi climàtic dels territoris i l'economia local a Catalunya. Carla.
Com bé dius, Marina, el projecte Life EcoAdapt 50 és un projecte impulsat per l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona i cofinançat per la Unió Europea dins del programa Life. Les accions del programa es concentren en les 4 activitats econòmiques més vulnerables davant els efectes del canvi climàtic, com són l'agroramadera, la forestal, la turística i també la pesquera. I precisament en l'àmbit de la pesca és on s'ha llançat la darrera de les iniciatives d'aquest projecte, una prova pilot per instal·lar dessalinitzadores portàtils en vaixells pesquers. Però per parlar-nos de tot plegat amb més detall, ens acompanya avui al programa la Núria Parpal. Ella és la coordinadora d'aquest programa Life EcoAdapt 50. Molt bona tarda, Núria. Benvinguda a Arran de Mar i gràcies per acompanyar-nos avui.
Molt bona tarda i gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat d'explicar una miqueta el projecte.
Mira, primer de tot et demanaria si ens poguessis explicar amb una mica més de detall en què consisteix aquest projecte Life EcoAdapt 50 i també d'on surt aquest nom tan curiós que té.
A veure, el projecte Life EcoAdapt 50 és un projecte focalitzat principalment amb l'adaptació al canvi climàtic en els sectors econòmics, sobretot el sector primari, i després també impliquem el sector turisme. I són aquests sectors perquè, bueno, doncs les anàlisis i les dades del canvi climàtic ens diuen que són uns dels sectors que es veuran més afectats o que ja s'estan veient més afectats amb els impactes del canvi climàtic. El nom és una mica complicat perquè sempre és difícil trobar noms, acrònims i coses que siguin una mica cridaneres o que no siguin molt estranyes. Però aquí, amb aquest nom, el que volíem ressaltar d'alguna manera és la part aquesta primera d'eco, que seria tant economia com ecologia, relacionat amb el canvi climàtic. Resaltem així en majúscules perquè la manera en què ho escrivim també té una mica d'efecte o d'intenció, que és que posem en majúscules la C i la O, perquè amb això volem ressaltar també la importància del projecte d'implicar els actors dels diferents sectors. I llavors és un projecte molt col·laboratiu i llavors la CO és de cocreació, de cooperació, de coadaptació, per ressaltar la part aquesta d'implicació dels sectors, que no ho fem des dels despatxos. I després posem el 50 perquè treballem amb l'horitzó del 2050, que seria una mica també l'horitzó que des de l'IPCC, des d'Europa o així, doncs també són horitzons en canvi climàtic que s'estan treballant, i les projeccions climàtiques i d'altres.
La primera part de qualsevol projecte que es planteja abans de cap acció que es pugui fer és aquesta anàlisi prèvia de les necessitats i la situació que tenim en aquest cas en el territori català davant de la crisi climàtica. Podria explicar quines són les conclusions que heu tret vosaltres després de fer aquesta diagnosi i una miqueta com l'heu feta?
A veure, sí, efectivament, o sigui, abans de començar a treballar amb el projecte, doncs això havíem identificat, no?, i per això el que comentava al començament, no?, que treballem precisament amb aquests sectors perquè són els que estan identificats també com uns dels sectors més vulnerables. Llavors, comentar que aquesta diagnosi i aquesta anàlisi s'ha fet, qui s'ha encarregat ha sigut l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, una mica també amb la idea de que ells són els que tenen la visió de tot Catalunya i ells són els que treballen amb les anàlisis i les diagnosis d'aquest tipus, no? I que ja ho havien fet i treballat i proposat amb l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, que és d'alguna manera d'on penja tot el projecte aquest també. I, per tant, ells han estat els encarregats de fer això, i amb aquestes anàlisis el que s'ha fet és intentar focalitzar-ho més en els territoris i en els sectors amb els que treballem en el projecte. I llavors, d'alguna manera, les conclusions que s'han extret no són noves, no són coses que diguessis, ostres, no hi ha res que ens hagi sorprès, sinó que el que ha fet ha sigut resaltar que el risc de l'increment d'incendis forestals, per exemple, o el risc d'escassetat d'aigua, també són riscos i vulnerabilitats que han sortit molt identificades en els diferents territoris i en els diferents sectors del projecte, en repetides ocasions i amb una intencionalitat elevada, saps? O sigui que els actors també ho perceben, o sigui, la gent del territori també percep aquests riscos. També hi ha l'increment de temperatures com un risc també molt important, han detectat els increments amb les probabilitats dels riscos d'inundacions, llavors amb totes aquestes identificacions és des d'on treballem amb el projecte, no? La idea és d'intentar promoure activitats i actuacions que ajudin a donar suport a pràctiques més resilients amb el clima en els sectors. Si treballem amb el sector agrícola, el ramader, el forestal, el turístic i el pesquer.
Precisament en aquest sector pesquer heu col·laborat amb l'Institut de Ciències del Mar, si no m'equivoco, amb un document analitzant, no?, una espècie de decàleg analitzant de forma molt gràfica els efectes que està tenint el canvi climàtic sobre el sector pesquer català.
Sí, efectivament, perquè com deia, o sigui, aquesta anàlisi que s'ha fet des de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic ha sigut una anàlisi com molt, molt generalitzat i amb dades de projeccions del Servei Meteorològic de Catalunya i amb tots els anàlisis i totes les dades que tenien a la mà, però en algun cas, doncs, i segurament al llarg del projecte, que encara no ha acabat perquè dura fins al 2030, doncs anirem entrant una mica a buscar aquesta localització o aquesta concreció d'informació per cada un dels sectors o possiblement també per algun dels territoris que veiem que requereix un treball doncs, potser més específic, no? per poder donar més suport. I llavors aquí va ser on es va fer aquest treball amb l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, i que la veritat és que ha ajudat molt també a centrar el sector pesquer, que el sector pesquer ho ha agraït perquè els hi ha focalitzat molt allà on poden tenir ells més dificultats, i fins i tot hi havia pues, també una, no diré que proposta directa d'accions, però sí com línies de cap a on es podia anar treballant. Llavors això és una eina molt útil amb la que començarem a treballar també a partir d'ara.
Clar, i a més amb la concreció d'un medi molt particular com és el pesquer. Sí. Mira, i seguint amb aquest aspecte del sector pesquer, hem anomenat abans la prova pilot d'aquest darrer projecte que enceteu ara, que consisteix en la instal·lació de petites desalinitzadores portàtils amb vaixells de pesca. No sé si ens podries explicar una miqueta millor en què consisteix aquesta prova pilot.
Val. Ho intento, jo no sóc experta i com a coordinadora del projecte evidentment sé, i l'altre dia vam fer una visita també, però sí que el que m'agradaria ressaltar sobretot és, us he dit al començament que el projecte treballa amb la implicació dels territoris i dels actors, i llavors voldria ressaltar que aquesta acció que hem tirat endavant és una acció que va sortir precisament del grup d'acció local d'empesca de la Costa Brava, que són socis del projecte, i que en les taules de debat que es van fent periòdicament a unes s'analitzen això, pues, els riscos, les vulnerabilitats o possibles, es fan propostes de possibles accions, aquesta va ser una d'elles. I llavors, després d'analitzar-la en el marc del projecte, també validada per un grup d'experts que ens ajuden a que realment estiguem promovent accions d'adaptació, aquesta es va considerar que era una acció que era molt, molt important. I era important perquè el que manifestaven el sector pesquer era, per una banda, sobretot quan es va proposar, també era en període de sequera, i llavors són embarcacions que surten a mar, que a vegades estan dies i setmanes a fora a mar, i que llavors el tema de tenir l'aigua potable els hi era un inconvenient. I creien també que tant econòmicament, però també ecològicament, era una problemàtica perquè generaven molt residu, molt d'envàs, perquè havien d'agafar o aigua de boca, amb la qual cosa havien de pagar i estaven consumint una aigua d'abastament que en aquell moment era escadussera, i a banda pues, generaven pues, amb garrafes, amb ampolles que ells necessitaven pel seu dia a dia, doncs això, generaven molt de residu. I llavors hi havia aquesta oportunitat. I llavors això consisteix en instal·lar res, és un aparell molt petitó que tenen instal·lat en les embarcacions. S'està fent la prova pilot amb una embarcació a Roses i amb una altra embarcació a Palamós, i llavors això el que els hi dona és aquesta autonomia. La tenen, o sigui, la fan funcionar els 5 dies, no? Em sembla que són 5 o 6 dies a la setmana, la tenen activa 3 o 4 hores i els hi permet que quan estan a mar doncs no necessitin carregar ni dipòsits des del port, ni portar garrafes, ni ampolles d'aigua, sinó que tot el que han de fer de cuinar, d'aigua per beure i algunes qüestions de neteja, doncs la poden fer servir amb aquesta aigua de la desalinitzadora. És una de les desalinitzadores que consumeix molt poca energia i que a més tampoc no és molt problemàtica amb el tema, no, una mica controvertit de les desalinitzadores, de si van pisant més al mar. En aquest cas no és així perquè hi ha molt retorn d'aigua, o sigui, en tot el procés s'absorbeix l'aigua del mar, hi ha molt retorn també d'aigua una altra vegada cap al mar, i a més com que no estan fixes en un lloc sinó que es van movent pel mar, doncs això, doncs
es reparteix,
exacte, queda com més diluït. I la veritat és que des del sector ens han traslladat que estan molt contents. Hi ha hagut una altra embarcació a Palamós que ja se l'ha instal·lat també, o sigui que, bueno, que sembla que té interès i bueno, i esperem amb aquest any o així de tenir resultats i després ja anirem veient.
Llavors, per tant, la valoració entenc que és positiva, no?, de la rebuda que ha tingut el projecte des de dins mateix del sector i la implicació que està tenint, perquè, com dius, és una proposta que surt directament del GALP.
Sí, 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 realment l'acollida, i això també l'altre dia quan vam fer la visita ens ho manifestaven, tant des de la Confraria de Pescadors de Roses com també des de la Federació de Confraries de Pescadors, l'interès i la importància que té poder disposar d'aquestes instal·lacions en les embarcacions, que els hi dona això, els hi dona molta autonomia, els hi dona molta tranquil·litat, també ajuda d'alguna manera amb les condicions laborals, no, dels pescadors, o sigui, passen moltes hores a mar, també cada vegada la temperatura és més elevada i es preveu que encara hi hagi més increment, i llavors ells també ho pateixen mentre estan treballant al mar, i per tant tenir la facilitat aquesta de no haver de patir per si es quedaran sense aigua per beure, doncs també és important. I per tant, sí, i crec que ha estat molt ben acollida i amb interès de que es pugui anar ampliant.
Bé, no només la comoditat la disponibilitat de l'aigua mentre estan a fora, sinó també una reducció, jo crec, bastant important de tot el que és la preparació prèvia abans de zarpar de port, no? Perquè això també, que a vegades no ho tenim gaire en compte, però tota la feina prèvia que hi ha de preparar-se, d'equipar-se per zarpar de port, per aquestes jornades que són de diversos dies en mar, són hores. Al cap de mes són hores que es treballen de més i que es poden destinar a altres coses, com descansar una mica en una feina tan dura com aquesta. A mi una de les coses que m'ha cridat precisament l'atenció més d'aquesta iniciativa que esteu tirant ara endavant és que, a diferència d'altres projectes que també són molt importants per la lluita contra el canvi climàtic, però que potser se centren més en específicament al medi ambient, és que vosaltres, en el vostre cas, poseu específicament al centre el benestar de la comoditat de pescadors, en aquest cas al mateix nivell que aquesta protecció del medi ambient. Entenc que això és la demostració d'aquest objectiu que tu em parlaves abans, no? De fer propostes i accions per assegurar la resiliència, com deies, del sector primari català davant d'aquesta crisi.
Sí, exactament. O sigui, a veure, nosaltres creiem que és molt important el sector primari, diguem, no, o sigui, l'hem de mantenir, el sector primari. No pot ser que l'abandonem, que no el tinguem en compte i que no l'ajudem. Llavors, amb el canvi climàtic realment és un sector, tant el primari terrestre com el primari marí, diguem, els pescadors, com els agroramaders, com el sector forestal, són uns sectors que es veuen molt afectats pel canvi climàtic. Llavors, és important que els ajudem a que no desapareguin. Val? Llavors, una mica la idea del projecte és aquesta, no? O sigui, anem a mirar com podem ajudar-vos, o perquè les vostres pràctiques també siguin més sostenibles, perquè les vostres pràctiques no afectin o es puguin adaptar, i llavors, jo què sé, en temes de terrestre i d'agricultura, doncs anem a mirar en espècies que podeu utilitzar que siguin més resistents als increments de temperatura, o com podem gestionar millor el rec en cas de que sigui necessari, o com podem fer pràctiques, doncs això, més regeneratives, no? en els conreus. I en el sector de pesca, doncs també mateix, o sigui, anem a mirar quines espècies són les que tenim i seguirem tenint, quines són aquelles que veiem que estem, no, que ja hem començat a identificar que les estem pescant més, però que potser no tenen una bona sortida comercial. Ajudem també, o sigui, que és una mica l'equilibri aquest entre mantenir l'entorn, mantenir el mar, mantenir els camps i mantenir l'agricultura, i mantenir l'activitat que amb ella s'hi fa, o sigui, fer que sigui rendible en els pagesos o en els pescadors, mantenir aquella activitat que és tan important per mantenir l'economia de Catalunya i de tot arreu.
L'economia i el benestar de la societat en general, sí. Llavors, ja per anar acabant, no sé si ens podries avançar, quins són alguns dels següents passos que teniu previstos, sobretot en aquest sector pesquer, que és el que més nosaltres intentem treballar i intentem parlar aquí al programa?
A veure, els passos previstos, el projecte acaba el 2030, val? Llavors nosaltres ara amb aquesta prova pilot el que anirem fent és una mica de seguiment per veure com funciona, realment tenir dades no numèriques, no quantitatives, d'estalvis econòmics, de consums, dels usos que li han donat, o sigui, tenir una mica més, no? Donar un any de coll o més o menys, no sé, ja veurem el temps necessari, com que tenim temps del projecte, per veure això, o sigui, tenir resultats. Llavors, el projecte, el que té, que crec que és important també, és que, a banda del finançament que li ve directament d'Europa, que és un 60% del pressupost total del projecte, que són uns 18 milions, té el compromís de buscar finançament per altres bandes i té el compromís de mobilitzar finançament d'altres fonts, ja siguin europees, ja siguin fonts privats, ja siguin d'altres administracions de Catalunya. Llavors, d'alguna manera, el que volem treballar és de fer diferents proves pilot amb els diners directament del projecte, del LIFE, i si aquestes proves pilot veiem que realment tenen sortida, tenen interès i són viables, intentar promoure aquesta cerca de finançament per altres bandes. El projecte és evident que no pot assumir el posar de salinitzadores a totes les embarcacions. Tampoc sabem si realment això seria l'objectiu final, eh? Però sí que la idea és de anem a analitzar, anem a veure què es pot fer i llavors fem una proposta de on es podria anar a demanar o quin projecte es podria tirar endavant bueno, i treballar una miqueta amb aquesta línia.
Uh-huh. Perfecte, Núria. Doncs ho haurem de deixar aquí perquè no tenim molt més temps. T'agraeixo moltíssim el temps que ens has dedicat a explicar-nos tot com està aquest procés del projecte LIFE EcoAdapt 50 que impulseu des de la Diputació de Barcelona. Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Porto clavada una espina que em crema per dins i que et vull explicar. Jo tenia clar el que volia, vas arribar un dia i tot va canviar. Volia ser astronauta, volia ser pintor, volia vendre una obra d'art que no entengués ni jo. Volia salvar vides, volia ser el millor. Jo volia ser-ho tot, 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 tot. I ara vull estar amb tu, 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 tu. Passar la vida amb tu, 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 tu. Feliç amb tu, 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 tu. No comptar les hores i em mira les coses que et fan ser tu, 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 tu. Cantar cançons amb tu, 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 tu. Vull riure amb tu, 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 tu. Baixar-nos històries, ets l'únic que em porta. Jo volia Bugatti, una casa amb piscina i guanyar molts milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món pensant que trobaria el que tothom sempre havia somiat. Volia guanyar un Grammy, volia ser famós, un gran actor de cine, el rei de la premsa al cor. Ser president del Barça, brindar amb els jugadors. Jo volia ser-ho tot, tot, tot. I ara vull estar amb tu, 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 tu. Passar la vida amb tu, 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 tu. Feliç amb tu, 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 tu. No comptar les hores i em mira les coses que et fan ser tu, 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 tu. Cantar cançons amb tu, 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 tu. Vull riure amb tu, 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 tu. Deixar-nos històries, ets l'únic que em porta. Vaig canviar d'estí i ara res no és el que era. Tu vals més que el sol i que cap altra estrella. Però si un dia em mires i em dius que no et quedes, jo ja em puc morir. I ara vull estar amb tu, 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 tu. Passar la vida amb tu, 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 tu. Feliç amb tu, 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 tu. No comptar les hores i et mira les coses que et fan ser tu, 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 tu. Cantar cançons amb tu, 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 tu. Vull riure amb tu, 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 tu. Deixar-nos històries, ets l'únic que importa.
Thank you.
final de la Randa Mar d'aquest dijous 9 d'abril del 2026 i ara anem cap al Caixa Fòrum de Tarragona perquè abans de Setmana Santa inauguraven una exposició molt relacionada amb els naufragis i la companya de Tarragona Ràdio, la Núria Cartanyà, va poder passejar una estoneta amb la persona que ho porta tot. Núria,
què fem és entrar en matèria i anar a altres territoris, territoris subaquàtics. I és que ens fa molta, molta il·lusió presentar-vos avui la nova exposició de Caixa Fòrum Tarragona, la que ens ha d'ocupar fins al 26 de juliol. Bon, ja ho sabeu, durant el curs escolar, per dir-ho així, dos grans exposicions ocupen la sala del carrer Colom. I aquesta d'ara, la que avui inaugurem, i ara us en parlarem, es diu Naufragis, Arqueologia Submergida. Que un deu pensar, home, jo el 2022 vaig veure el Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Barcelona vaig veure alguna cosa semblant. Doncs sí, però augmentada i corregida i encara més xula. Glòria Oliver, directora de Caixa Fòrum Tarragona, bon dia.
Bon dia, Núria.
Quina il·lusió tenir-te aquí.
Gràcies, gràcies. I jo d'estar aquí amb vosaltres, com sempre, doncs bé, com bé deies, estem il·lusionats. Avui arriba una exposició esperada per Caixa Fòrum Tarragona, que omplirà la segona part expositiva de la temporada. I, doncs bé, arriba una exposició que creiem que té una identitat amb Tarragona doncs molt especial, molt, amb una mirada marítima, però a més de marítima, doncs per dalt, no?, per paisatge, ens capbussa, no?, amb tota una història de patrimoni ocult que gràcies a l'arqueologia subaquàtica doncs arriba, no?, a emergir i a donar-nos tantíssima informació.
Ja la visitarem i us explicarem el que hi ha, perquè us sapigueu també que fem aquesta visita que hi ha d'habitual a través de la ràdio, però sempre ens agrada el primer dia, el de la inauguració, poder convidar els estudis, en aquest cas la comissària, la responsable de tot plegat. Ella és la Rutgel i és responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, tot plegat dintre del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Rutgel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem això, que a Barcelona, potser algú el vi l'any 22, ja, no?, si els interessa el tema especialment, ja va anar-la a veure, però ara què ha passat amb aquesta exposició? Que l'heu augmentat i la feu girar.
És una cosa diferent, sí que és veritat que té el seu origen amb aquesta exposició que es va fer l'any 2022 a Barcelona, al Museu d'Arqueologia de Catalunya, amb motiu del 30 aniversari de la creació del nostre centre. Tot i que n'és l'origen, amb aquesta coproducció que es presenta ara a Caixa Fòrum Tarragona, amb Fundació La Caixa, amb el MAC i Fundació La Caixa, ha mutat, ha canviat, s'ha transformat, s'incorporen jaciments que no estaven presents a l'altra exposició, canvia, no?, una mica els àmbits temàtics i canvia la manera també d'explicar-ho i de presentar-ho.
Què hi trobem? Perquè el títol està molt clar, serien Naufragis, Arqueologia Submergida. Què hi trobem? Una mostra en funció de què ho heu triat? Després parlarem de com es presenta, però quina tria heu fet d'aquests naufragis?
Doncs, mira, a veure, hem fet 5 àmbits temàtics, l'exposició s'estructura al voltant d'aquests 5 àmbits temàtics, que de fet comencem pel primer, titulat Dins el Gran Blau, explicant doncs com arribem des de les primeres recuperacions d'objectes fins al que és la pràctica de l'arqueologia subaquàtica com a tècnica d'investigació històrica, i anem molt de la mà, no?, l'evolució tècnica, tecnològica, dels artilugis per introduir-se al fons del mar, de la tècnica de la immersió, també va molt lligada a la pràctica de la nostra disciplina. Llavors, hi ha un segon àmbit d'estudi, que presentem un cas d'estudi que és el Colip 4, un vaixell romà, que ens dona peu a parlar del mar com a espai de comerç. El Colip 4 és un vaixell excavat a Cap de Creus, que a més és el primer que s'excava per part d'un equip d'arqueòlegs totalment amb metodologia científica a la península, a la dècada dels 80. Després ens submergim a Mar i Conflicte, amb el cas d'estudi del Deltebre 1. Això és un vaixell que és d'aquí, és de la zona, s'enfonsa a la desembocadura, a l'antiga desembocadura del riu Ebre, enfront d'Antoni, a l'any 1813. Saltem cronològicament i anem a la Guerra del Francès. I a més és un vaixell que s'enfonsa mentre tornava de realitzar amb un contingent militar un atac a Tarragona, està molt vinculat a Tarragona. És un vaixell que a més el lloc on s'enfonsa fa que quedi ràpidament cobert per sediment, per sorra, i presenta un estat de conservació excepcional que la gent podrà veure a la mostra. Doncs veurà una riquesa d'objectes i una conservació realment sorprenent. Ens anem després al quart àmbit, que és el mar com a espai de navegació. Presentem el cas d'estudi del vaixell de Cala Sant Vicenç, un vaixell grec del segle VI abans de Crist, que s'enfonsa a Mallorca, i en aquest cas ens ha prestat material al Museu de Mallorca. I aquí parlem de construcció naval, sobretot en època antiga, parlem de direcció, d'elements de govern, d'elements de propulsió, i ja al final, l'àmbit que hem titulat des de la superfície, parlem de la tasca menys mediàtica, però igual o més important, que és l'estudi, la recerca, la conservació i la protecció d'aquest patrimoni. Al final de tot hi ha un vídeo amb una sala especial, un vídeo que és per descomprimir-se, que és un vídeo de reflexió sobre doncs, la importància d'aquest patrimoni i de la seva preservació.
Clar, és un format i una distribució d'àmbits claríssima quan parlem d'arqueologia. Si parlem d'arqueologia a terreny, no? A terra, doncs també normal.
Ens podria quadrar, exactament.
Sí, perfectament.
No? El que passa és que aquí ho adaptem...
I aquí els materials que utilitzeu són molt diferents, també.
Utilitzem ens movem en un medi molt diferent, en un medi que sovint la gent pensa que ens és inhòspit, però és que no ho és gens. Vull dir, ens beneficiem d'aquest medi. La gent jo crec que sorprendrà quan vegi en vitrines materials que són possibles perquè s'han conservat sota l'aigua i el mar precisament preserva. I hi ha materials que en un museu d'arqueologia terrestre no veuràs, com materials orgànics, fusta, cuirs, suros, peces. La gent podrà veure peces que tenen 7.000 anys de fusta. Això és una cosa molt excepcional. I ens beneficiem a banda d'aquest medi, tot i que pugui semblar que és inhòspit, però intentem aplicar la metodologia, l'ètica, el rigor, doncs, a dintre de l'aigua. Com fan els arqueòlegs terrestres.
En sabem poc encara sobre l'arqueologia subaquàtica, no?
Sabem poc. Queda
ja, però sí que és veritat que té una pàtina de misteri, ja té tot un misticisme, no? Que ens ve de l'època dels pirates, suposo, no ho sé.
A vegades es diu, no?, que coneixem més l'espai exterior que el que tenim sota els mars. És ben cert, no?
Poseu el cas d'aquestes embarcacions, tres casos, tres exemples pràctics, per alguna cosa en especial, perquè teniu molt de material, perquè són paradigmàtics de...
S'han triat perquè són exemples molt clars per donar peu a explicar doncs, aquests grans temes, que a més els vaixells doncs, són documents històrics que ens aporten molta informació, i a més hem de pensar que el mar ha estat la principal via de comunicació al llarg de la història, no? Aquest món que...
Feu una mica homenatge al mèrit,
sí,
també, no?
Sí, és tan desconegut, però alhora, ostres, ha estat la principal via de comunicació i precisament som el planeta blau. Ocupa bona part de la nostra superfície i encapsula, no?, tots aquests jaciments molt sovint desconeguts, perquè són difícilment accessibles.
Si fem un panorama més mundial, quin pes diries que té l'arqueologia subaquàtica aquí a la costa catalana?
Costa Catalana tenim molta sort de tenir un centre, que és el Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, que realment la península doncs, treballa des de fa molt de temps, sobretot fent una tasca que és importantíssima, que és la Carta Arqueològica Subaquàtica de Catalunya. Això és l'inventari dels jaciments, i això es va començar doncs, molt aviat, ja a la dècada dels 80, es va fer molta feina, molt bona feina, inventariant aquests jaciments, que no són tots els que hi ha, són els que coneixem, però partim de la base que protegim allò que coneixem. Per tant, és la principal eina de gestió d'aquest patrimoni.
I sempre estem parlant, amb aquests jaciments, d'una certa proximitat a la costa?
Parlem de mar territorial fins a 12 milles i també parlem d'aigües interiors. No ens ocupem només dels jaciments que es troben al litoral, sinó també aquells que es troben en llacs, rius i fins i tot nivells freàtics.
Tenim xifres? Quants n'hi hauria de jaciments subaquàtics?
Actualment, a la carta en tenim inventariats 870.
Costa Catalana només.
Costa Catalana només, sí. I aigües interiors, tot i que són minoritaris comparats amb els de la costa.
I de diverses èpoques.
Sí,
perquè, clar,
des de la prehistòria fins a època recent.
Ja ens has dit que hi haurà vitrines amb objectes, hi haurà també fotografies, entenc moltes, hi haurà, no?
Hi ha molta imatge en vídeo, hi ha documents històrics realment molt interessants, com la primera filmació d'una excavació subaquàtica a França, el Gran Congluer, uns treballs que van desenvolupar Benoit i Cousteau. Hi ha també restitucions en 3D, que s'han treballat molt bé amb tota la informació arqueològica, amb les fotos dels tres casos d'estudi, però no només recreació en 3D dels vaixells, sinó també dels enfonsaments, del paisatge mateix, del lloc on ocorren, on tenen lloc els fets, amb imatge, acompanyat amb imatge doncs, subaquàtica de l'excavació. I després també hi ha maquetes, hi ha escenografies que intenten que l'espectador es senti com que està sota, el que sentim nosaltres quan estem sota l'aigua, no?, i estem excavant aquell jaciment.
Va, doncs dues preguntes. I ara donem pas a la Glòria, que ràpidament li demanarem que ens expliqui, però
molt a l'engròs les activitats que hi haurà al voltant d'aquesta exposició. Quina seria per tu la peça més xula, més especial, encara que no sigui la més vistosa que teniu allí, però que per tu sigui la més especial?
A mi hi ha una peça que m'agrada especialment, que és també és la més antiga que ensenyem a la mostra, que no té res a veure amb un naufragi, perquè no correspon a un naufragi, però en parlem a la conservació i restauració, que és un pal de cabana neolític, un pal de fusta d'una cabana, d'una casa neolítica que té 7.000 anys d'antiguitat i que allò ve del jaciment neolític de la Draga, l'estany de Banyoles, i explica aquesta excepcional conservació d'aquests materials.
I si estéssim parlant d'arqueologia terrestre, et diria quin seria el Sant Grial, aquella peça que voleu, que sabeu que existeix i que penseu que existeix i que l'heu de trobar. O no sé si aquí te podria fer la mateixa pregunta o t'hauria de preguntar per no sé quin material us faria falta per poder seguir endavant. Quin seria el proper pas, el pas futur pel que fa a l'arqueologia, la que seria una gran notícia?
En tenim molts. Per exemple, a l'estany de Banyoles fa temps que busquem una canoa. Tenim el poblat, estan en un estany, en un context lacustre, i pensem, ostres, a més hi ha un paral·lel, que és la Marmota, que és un jaciment a Itàlia, no? que és el paral·lel de la Draga, i sempre diem, fet diverses campanyes, no?, de prospecció i intentar trobar la canoa. I no l'hem trobat, això ens faria especial il·lusió.
I és més fàcil fer arqueologia subaquàtica en aigües interiors que al mar?
No. Tot té molta complexitat i és complexa en llocs on, sobretot, no és tant la fondària com és la visibilitat de les aigües. Aquest jaciment que us deia aquí, al Tarragona, al delta de l'Ebre, és un jaciment que, tot i estar a 7 metres de fondària, l'excavació va ser complexa perquè, realment, a prop de la desembocadura, la visibilitat és... Ara, per contra, això ha permès que es preservin excepcionalment bé els materials, perquè no ha patit espoli. Això ho ha protegit alhora. I llavors és complexa en funció una mica del lloc on estigui el jaciment.
Mira, estan tan interessants, se'ns està acabant el temps, però és tan xulo que deu propiciar per un munt de xerrades, visites guiades de tota mena, no?
Sí, evidentment hi ha un univers creat al voltant d'aquest tema que és inacabable, però que centrem per donar una mirada més enllà de la ciència, que ja es tracta molt en la pròpia exposició, i hem confeccionat un cicle de diàlegs que tindran per títol imaginari del naufragi. I aquí tractarem, no?, el naufragi, però fent un recorregut cultural, des de com s'ha tractat, com s'ha interpretat el naufragi en literatura, en art, en cinema i en cultura contemporània. Tres sessions conduïdes per l'Albert Lladó, que tindran convidats i tindrem aquestes converses molt i molt interessants. Una activitat també molt diferencial, que és la jam d'escriptura en viu. Una escriptura nàufraga, totalment, ens llancem, no?, aquí a rebre aquests missatges dels nostres visitants, en el que Marcos Xalabarder, un escriptor, i Colla Valls i Cristina Fornós, dos escriptores del territori, generaran aquesta escriptura literària de forma interactiva amb el públic. De cara als més petits, a la família, hem preparat també un taller, no?, que intentaran replicar la feina de la Ruth, expedició subaquàtica, amb un taller immersiu, en el que podran disfrutar de fer feina d'arqueòlegs, i un cicle de petits cinèfils.
Tota la programació
relacionat amb el mar.
Sí, l'habitual atenyeix
de blau.
Però no oblidem que darrere d'un naufragi, de fet, és això, l'agafem amb molt de misticisme i molta ciència, però ja és un drama, Un naufragi és un drama, directament.
No ho hem d'oblidar.
És que no ho hem d'oblidar, això.
Partim de
que és un desastre.
Una tragèdia, sí.
Som els arqueòlegs del desastre, de la tragèdia.
Vaja. Sí que és moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Tenim moltíssimes ganes de veure aquesta exposició i tindrem, de moment, temps. Després ja passa allò que anem a última hora. No, ai, que s'acaba. Fins al 26 de juliol. La inauguració és avui. Demà?
Avui.
Avui a la sessió inaugural.
Començarem fent la sessió inaugural a les 18 hores amb la conferència de la Ruth i seguidament obrirem portes.
Ruth Geli, comissari i responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, Museu d'Arqueologia de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Ruth.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Glòria Oliver, seguim parlant, directora de Caixa Forum Tarragona. Us anirem anant seguint la pista.
Aquí estem. Gràcies per tot.
Sóc el fill d'un home i que dormia coloms amb la mà. Titular d'un càrrec de pes a casa de gent benestant. Capità del silenci quan toca, la mesura perfecta i la puntualitat. Escrivà de paraules senzilles els mots encreuats. èxtasi, ja som a la platja i sembla que tot preparat. Els senyors, el vestit vermell i els núvols que venen de franc. Un pintor de silenci tranquil parla del vell somriure que avui té la llum. I la sèrie que espera pacient com ho fa de costum. 21 botons portats, un dimarts de primavera, a l'arriba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, que han vist mai les nostres celles. Canto peces d'un jugat, que aquí on em veieu jo sóc el senyor. Aguanta per l'aigua mentre ballem. Vaig pensant les coses que penso quan no tinc res més per pensar. Ella riu i fa aquell posat de tio seriós i elegant. Gira el vent, el terra se'ns mou i la Cèlia que es prema el barret contra el cap, com qui atura una idea que avui li ha donat per volar. 21 botons cordats, un dimarts de primavera, a la riba d'ultramar, on no paren les sirenes. Benvinguts al cel més alt, les nostres celles, canto peces d'un jugant.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dijous 9 d'abril del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente. Estoy flipando de que la gente se invente, cuente y luego reinvente. Apoltronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente. Maestrados, vamos al mismo sitio, todos angelonientes. Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente. Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente. Quiero entrar, tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y mi calavera. Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar. Y nos ha multado y tu coche se ha llevado la grúa par. Quiero entrar, tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. busca lo del ticket de la hora. Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo. Quiero entrar, tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar. Me pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo mi sitio. Quiero entrar, tu garito con zapatillas, que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia, y quiero cambiar.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per